Bon dia als responsables de cases de colònies i albergs encara en una tardor sense reserves.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La tristesa de l'acceptació de que segur, hem perdut una època de tardor en el qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de 15 grups d'estades escolars, hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat.
Acaben d'escoltar el vicepresident de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya, Werner Esteller, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. El conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'ha desencallat i això continua afectant el sector de les cases de colònies i albergs. Des de l'associació demanen que es tornin a trobar les parts i que es trobi una solució per salvar la temporada de primavera de l'any vinent. També diuen que moltes cases de colònies no podran substituir i fins i tot han parlat amb la Generalitat la possibilitat de treure ERTO o ajudes. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 8 de juliol de 2026.
El dia en 4 minuts.
A la línia del tema de portar aquest informatiu parlarem de les escoles, grups de lleure i campus de tot Catalunya que venen a la Garrotxa a buscar tranquil·litat i a dormir en cases de colònies. Nosaltres precisament hem anat a veure un grup de Salou que ha estat una setmana a la Vall d'en Bas. El Rumbo circula diàriament per la Garrotxa durant tot l'estiu. Des de Turisme Garrotxa asseguren que cada vegada són més les persones que fan ús d'aquest servei. La biblioteca, el rocòdrom i la falta de llum al camí del Noguer són alguns dels punts que es tracten als pressupostos participatius de Ridaura. L'Ajuntament ajunta veïns al municipi per escoltar les propostes que porten per millorar racons del poble. En esports, Genís Grau i Clara Olines guanyen el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de Trialom Catalunya. Els garrotxins van aconseguir imposar-se amb un total de 57 punts. La garrotxina Alba Codony, subcampiona sub-23 del Campionat d'Espanya Ciclisme. Codony ha aconseguit una dotzena posició en la general amb el seu equip Massi Baixter. En futbol també parlarem de l'olotí Jordi Vegas, que serà l'entrenador de porters del Girona Futbol Club. Assumeix el lideratge d'aquesta part del cos tècnic després de moltes temporades al club gironí, que precisament avui comença la pretemporada i d'aquí uns dies jugarà un amistós a l'estadi municipal davant la Unió Esportiva Olot. I a la contraportada parlarem d'un llibre que recull 31 cançons populars de Sant Esteve d'en Bas. Es tracta d'un recull centrat en cançons del municipi de la Vall per Pep García a partir d'altres obres que recullen cançons de la Garrotxa i d'arreu de Catalunya.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. La intersindical denuncia els Mossos d'Esquadra davant la justícia per les infiltracions en una assemblea de docents. Consideren que s'ha vulnerat els drets de reunió i protesta i reclamen la dimissió de Parlon i també de Trapero. El síndic de Greuges estima en 944 milions d'euros l'infrafinançament del cost de la plaça escolar. Asseguren que l'augment de la despesa pública no està traduït en quotes més baixes per a les famílies. Els Mossos investiguen un nou tiroteig al barri del Puiget de Barcelona que no ha fet cap ferit. És el sisè incident amb armes de foc a la capital catalana des de finals d'abril i el sindicat de les policies locals demana més recursos per poder-hi fer front al que defineixen com un problema greu de seguretat. Acusat d'abusos sexuals, el papable Cristóbal López Romero, arquebisbe de Rabat. Cinc dones han acusat l'arquebisbe López Romero, que va créixer a Badalona, d'agressió sexual i comportament inadequat. Ell, que s'ha apartat del càrrec, nega aquests fets. A la pàgina internacional, l'IBEX 35 cau més del 2% i el barril de Brent augmenta per sobre dels $79 després dels atacs dels Estats Units a l'Iran. dominant el selectiu espanyol. Les energètiques Enagás i Repsol són les úniques que esquiven els números vermells. I els Estats Units donen per acabada la treva amb l'Iran després de nous atacs creuats. L'anunci arriba després que l'Iran ataqués vaixells comercials a Hormuz, l'exèrcit dels Estats Units respongués amb bombardejos al sud del país i l'Iran ataqués novament bases nord-americanes a la zona. A l'apartat meteorològic, a pic d'aquesta onada de calor que vivim aquests dies a casa nostra, pel que fa a la Garrotxa, jornada on ja en molts punts superen els 35 graus de màxima. Per tant, el sol i l'alta calor és la gran protagonista d'aquesta jornada de dimecres. Això sí, de cares a aquesta tarda, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, poden haver-hi alguns ruixats de tarda, com es coneixen les tempestes d'estiu en molts punts del Pirineu i fins i tot baixar en alguns punts del Prepirineu, tot i que la Garrotxa no s'esperen ruixats. Això sí, hi ha un cert mínim avís de possibles petits ruixats que poden fer acte de presència a les hores de tarda. Pel que fa a l'ambient del llarg del que ens queda de setmana laborable, és a dir, demà dijous i divendres, la tònica sí que és cert que les màximes han de baixar 2 i 3 graus, però la forta calor seguirà sent la protagonista al llarg d'aquesta setmana arreu de la comarca.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 8 de juliol de 2026. Els responsables de cases de colònies i albergs encaren una tardor sense reserves. El conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'ha desencallat i això continua afectant el sector de les cases de colònies i albergs. Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya demanen que es tornin a trobar les parts i que alhora es trobi una solució per salvar la temporada primavera de l'any vinent. També diuen que moltes cases de colònies no podran subsistir i fins i tot han parlat amb la Generalitat la possibilitat de treure ERTO o ajudes. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret. Werner Estellés, vicepresident de l'associació.
La tristesa de l'acceptació de que segurament hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de 15 grups d'estades escolars, hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat.
Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any, amb l'augment de visites a la Fageda. Des del sector de les cases de colònies i albergs lamenten el perjudici cap a ells, però també el perjudici a persones que depenen directament dels seus negocis, com per exemple proveïdors, empreses vinculades al seu sector o educadors ambientals, entre d'altres.
Estem parlant amb el departament, fins i tot empreses s'ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs en els treballadors. La preocupació central ara està en intentar des del departament donar un cop de mà a que el sector no acabi tancant, perquè molts no aguantarem fins al març vinent amb la casa tancada.
Malgrat la situació que tenen, encara tenen l'esperança que cap a la primavera puguin tornar a tenir reserves.
S'estima que si al setembre es reprenen negociacions i es torna a posar al centre el conflicte i hi ha una voluntat real per part de tots de resoldre-ho, hi ha les esperances de que es pugui desbloquejar per preparar a la primavera vinent.
Tot i això, asseguren que la situació és pitjor que aquesta primavera passada, quan van fer el primer crit d'alerta.
Possiblement estem pitjor, perquè hi ha un acord que està incorporat, que ja tenen incorporat en el conveni dels mestres. No saben què començar a negociar, perquè no hi ha una demanda explícita sobre la qual posar-se a treballar. Sabem que el departament està treballant per posar una afegita a les colònies, una compensació a nivell econòmic i d'horàries a les colònies, però és que no sabem com respondrà el sector docent en aquestes propostes.
Els responsables de cases de colònies continuen insistint en el perjudici que suposa no fer colònies als infants i joves per treballar qüestions vinculades a la cohesió, clau per al desenvolupament del curs i l'aprenentatge dels alumnes. Temen, a més, que passi com durant la pandèmia, que alguns centres educatius deixin de tenir plantejada en un futur la idea de fer o recuperar les colònies.
A la mateixa línia, escoles, grups de lleure i campus de tot Catalunya venen a la Garrotxa a buscar tranquil·litat i a dormir en cases de colònies. Aquest juliol, les cases de colònies garrotxines registren un ple d'ocupació, a la que és la temporada més forta per a ells. Nosaltres hem anat a veure un grup de Salou que ha estat una setmana a la Vall d'en Bas.
Aquests dies, les cases de colònies de la Garrotxa i d'arreu de Catalunya estan més plenes que mai. Moltes escoles, grups de lleure i campus esportius opten per fer una setmana a algun indret del país, tranquil i on poder fer moltes activitats. És el cas d'una escola de Salou, amb un centenar d'alumnes i prop d'una quinzena de docents, que durant uns dies han fet excursions al Puigsacalm i s'han anat a banyar als gorgs de Sant Privat. Jordi Vergés i Jamsi Bertolí són professors.
La primera setmana de juliol doncs, agafem els alumnes de primer de primària a primer d'ESO que volen venir de colònies d'estiu i amb un grup de profes de l'escola els portem a conèixer la natura i bàsicament a conviure.
L'objectiu és allunyar-nos una mica del nostre dia a dia a la ciutat, també del mar, i connectar amb la natura. Normalment sempre anem a buscar en llocs on puguem fer excursions, també fem acampada, llavors busquem zones on l'alumnat pugui estar acampat amb tendes i bàsicament doncs, conèixer animals, vegetació i descobrir coses que en el seu dia a dia no hi són.
Les cases de colònies de la comarca registraran aquest mes un 100% d'ocupació i de cara a l'agost es preveu que continuïn tenint gent, tot i que menys. Molts grups que venen repeteixen, per això els responsables de cases de colònies saben que any rere any han d'anar millorant el servei per tal de seguir-lo seduint i atraient. En parla Berner Esteller, responsable del Rourell.
A l'estiu és el punt més fort, és on, on no se'ns és permès punxar de cap de les maneres. Hem d'intentar tenir ple i tenir la màxima ocupació possible. Vull dir que d'una casa, per exemple, com podria ser el Rourell, de 130 places, hem d'intentar que els grups estiguin a tocar del llindar de la màxima ocupació, perquè és el moment fort de temporada. Això estem parlant d'un mes i mig, dos mesos, on passen el 30% de la facturació d'una instal·lació com la nostra.
Solen ser grups vinguts d'arreu de Catalunya. El que s'hi noten els responsables de cases de colònies és que les successives crisis econòmiques i socials estan fent reduir el nombre de nits a tots aquests grups, i és que possiblement moltes famílies ja no es poden permetre colònies de 12 o 15 dies per als seus fills. Ara se solen reduir les estades a una setmana.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes, parlem de mobilitat i alhora de turisme, perquè el Rumbus circula ja diàriament per la Garrotxa durant tot aquest estiu. Des de Turisme Garrotxa asseguren que cada vegada són més les persones que fan ús del servei. L'autocar, pensat per una mobilitat menys agressiva pel territori garrotxí, ja fa uns anys que funciona. La ruta que fa és les preses Olot-Santa Pau i també en el sentit invers, informa Francesc Fernández.
Enguany, el Consell Comarcal de la Garrotxa, Turisme Garrotxa i la Taissa han posat en marxa per quart any el Rumbus, un autocar que té com a objectiu reduir l'ús del vehicle privat per part dels turistes que venen a la Garrotxa. Aquest servei inclou les rutes a les preses Olot-Santa Pau d'anada i tornada. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, ens parla de la importància que té el Rumbus en aquestes dates.
El Rumbus, que és un dels punts que, sobretot, promocionem molt a nivell turístic, pel fet de que, sobretot, aquests turistes que deixin el vehicle privat i sobretot es puguin moure també per la comarca amb vehicle, amb transport públic, amb bicicleta o a peu.
Canalies explica que s'està treballant per ampliar aquest servei a altres zones de la comarca com Montagut, Les Planes, Hostoles, Hostal Nou de Bianya, Can Trona i Besalú. Des de Turisme Garrotxa fan incís en utilitzar el mínim possible el vehicle privat per descongestionar les carreteres. La presidenta de Turisme Garrotxa destaca l'evolució positiva que ha tingut l'ús dels rumbos des que es va posar en marxa.
Ha anat augmentant la utilització dels rumbos. De fet, és una eina fàcil, és àgil, que dona molta comoditat a la persona que ens vol visitar i també respecta molt més en aquests valors del nostre territori.
El servei ja està en marxa a un preu de 2 euros per dia.
I a Ridaura, la biblioteca, el Rocòdrom i la falta de llum al camí del Noguer són alguns dels punts que es tracten als pressupostos participatius de Ridaura. L'Ajuntament ajunta veïns al municipi per escoltar les propostes que porten per millorar racons del poble. Aquesta ha estat la sisena edició d'uns pressupostos participatius i han comptat amb un pressupost d'uns 10.000 euros.
Divendres, l'Ajuntament de Ridaura va escoltar les diferents propostes dels veïns del poble en el marc de la sisena trobada anual amb l'objectiu de fer més atractiu el municipi. Els veïns van mostrar propostes culturals i vials, entre d'altres.
En tenim dos, jo en vaig portar dos. Un és un enllumenat al camí del Noguer. El camí del Noguer és un caminet que tenim per fora, diguéssim, per a les afores del poble. Llavors, què passa? A l'hivern, a les 5 de la tarda ja és de nit. I allò no s'hi pot anar, perquè, clar, és impossible. Llavors, jo el que demanava és, jo no demano unes faroles, perquè entenc que, bueno, que hi ha gent que no li agrada, però sí que poden ser uns punts LED, uns punts que es vagin amb el sol, que després a la nit facin una llumeta i tu puguis passejar i veure les vores. L'altra proposta és la biblioteca. Necessitem una biblioteca, tenim un munt de llibres que s'estan fent malbé amb caixes, per tant el que volem, ja que hi ha espais com aquí, el centre cívic, que podria ser una opció, o bé un altre que el que són les antigues escoles.
L'alcaldessa de Ridaura, Anna Vegas, destaca quin és el funcionament que tenen aquestes trobades de cares a debatre entre els veïns i l'Ajuntament les propostes presentades.
L'objectiu d'aquesta trobada, doncs, és que els veïns i veïnes del poble que han presentat propostes les últimes setmanes per participar en els pressupostos participatius de Ridaura puguin explicar aquestes idees que han tingut.
El pressupost del qual disposa el municipi garrotxí és de 10.000 euros, tot i que Vegas diu que si s'ha de fer algun esforç econòmic es pot estudiar.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres parlant de Genís Grau i Clara Olines, que han guanyat el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de Triatló de Catalunya. Els garrotxins han aconseguit imposar-se amb un total de 57 punts i han aconseguit així la primera posició per davant de Madrid, informa Aniol Puigvert.
Catalunya s'imposa en els campionats d'Espanya de seleccions autonòmiques que s'ha celebrat fa uns dies a Tudela. L'equip ha estat format per la garrotxina Clara Olines i el garrotxí Genís Grau. A més, també han completat l'equip Arcadi Sala i Gemma Frigola. Catalunya ha aconseguit la primera posició, confirmant les bones sensacions amb les quals ja va començar. En el campionat estatal ha quedat en primera posició amb un total de 57 punts a 7 de distància de la segona plaça que l'ha ocupat Madrid i amb els mateixos punts bronze per Castella-La Manxa. Amb 10 punts menys que els catalans han quedat els triatletes de Castella i Lleó i en cinquena posició finalment ha quedat Galícia. El garrotxí Genís Grau valora els resultats de l'equip en aquests campionats de Tudela.
El dissabte va ser la prova individual on eren dos formats de super sprint amb eliminatòries que també vam guanyar, i després el diumenge va ser el campionat d'Espanya per relleus mixtes on també ens vam emportar la victòria i la suma global entre nois i noies va guanyar la selecció catalana, i doncs molt content de tornar amb la selecció catalana i emportar-nos la victòria aquell cap de setmana.
Les distàncies en aquest campionat d'Espanya van ser de 300 metres de natació, 7 quilòmetres de ciclisme i més d'un quilòmetre i mig de carrera a peu. En aquests campionats de relleu mixt, cada comunitat autònoma presentava 4 atletes, 2 masculins i 2 de femenins. Catalunya va aconseguir un temps final d'una hora, 21 minuts i 56 segons que van permetre poder-se endur la primera posició.
Per la seva banda, la garrotxina Alba Codony s'ha proclamat subcampiona sub-23 del campionat d'Espanya de ciclisme. Codony ha aconseguit una desena posició en la general amb el seu equip Massi Baixter. Ara, la ciclista es troba en un gran moment de forma competint al costat de les millors.
Fa uns dies es va disputar el Campionat d'Espanya de ciclisme a Savignanigo, a Osca. L'Olotina, Alba Codony, ja fa un temps que competeix amb el Massi Baixter, equip amb el qual ha aconseguit més d'un èxit. En aquesta prova, Codony va aconseguir uns grans resultats en la crono i també en ruta. La ciclista Olotina repassa els èxits aconseguits i afirma que és gràcies a l'esforç de tot l'equip.
Tenir una quarta posició a la contrarrellotge individual el dijous i després el dissabte vaig obtenir un segon lloc, i era en la categoria sub-23, i el dissabte vaig obtenir també un segon lloc amb la categoria sub-23 en la prova de ruta, i vaig quedar desena com a posició general, i la veritat estic molt contenta amb aquests resultats, m'he esforçat molt i ha donat els seus fruits. També vull donar les gràcies a tot l'equip que em va animar moltíssim i em va ajudar en tot moment en tot el que vaig necessitar.
Pel que fa al seu equip, una de les integrants, Laia Puig de Fàbrega, s'ha proclamat campiona d'Espanya sub-23 de contrarrellotge. Codony explica que està en un bon moment de forma i que se sent molt còmode amb les seves companyes. Pel que fa a la Volta a Catalunya, Alba Codony també hi va participar i, tot i no tenir els millors resultats, va fer una bona cursa on va aconseguir quedar a només uns 16 minuts de la guanyadora Paula Blasi. La ciclista garrotxina continua consolidant-se en l'elit del ciclisme amb el Massi Baixter i, tot i que no ha anat amb l'equip a la Volta a Portugal femenina, Codony ja pensa en els pròxims reptes i en continuar millorant d'aquí a un futur.
I un últim apunt esportiu abans de tancar la carpeta esportiva, perquè segons apunta el periodista Àlex Luna a través de la xarxa X, Jordi Vegas, l'Olotí, assumirà el lideratge dels entrenaments de porters del primer equip del Girona Futbol Club aquesta propera temporada. L'Olotí ja fa gairebé una dècada que està vinculat al club gironí entrenant porters de diferents categories. Abans de fer el salt al club de la capital de la demarcació, Vegas va passar pel Gos de Tosca, Unió Esportiva Olot i per l'Ada. Aquesta temporada 26-27 el Girona competirà a la segona divisió i la banqueta estarà liderada per Quique Álvarez, fins a la temporada passada entrenador del filial gironí, que competeix a la mateixa categoria que el conjunt olotí a la segona federació. El Girona arrenca la pretemporada aquest dimecres amb les habituals proves mèdiques i farà una estada del 20 al 25 de juliol a la finca Les Brides de la Vall d'en Bas. Durant aquella setmana jugarà un partit amistós davant la Unió Esportiva Olot a l'estadi municipal el dimecres 22 de juliol a les 8 del vespre.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Moment de la contraportada, on avui parlem d'un llibre que recull 31 cançons populars de Sant Esteve d'en Bas. Es tracta d'un recull centrat en cançons del municipi de la Vall per Pep Garcia, a partir d'altres obres que recullen cançons de la Garrotxa i d'arreu de Catalunya. L'objectiu és donar a conèixer aquestes cançons tan importants a la cultura rural de Catalunya. Lluc Allocarrera.
La contraportada.
L'obra del cançoner de Sant Esteve d'en Bas és un llibre de Pep Garcia i Miràngels. El llibre consisteix en un recull de cançons populars de principis de segle. Aquestes cançons es cantaven mentre feia la feina del camp o de casa. L'any 1924, Joan Tomàs i Bartomeu Llongueres van recopilar les cançons més populars de la Garrotxa. Més de 100 anys després, les que van recollir Sant Esteve d'en Bas han estat analitzades i transcrites en aquest nou llibre. Ens en parla l'autor, Pep Garcia.
És un llibre que s'ha construït entre moltes voluntats i moltes feines, perquè tot va començar amb la recerca que es va fer el 21 i 22 d'agost de l'any 24, ara fa 102 anys, a Sant Esteve d'en Bas.
El llibre compta amb una gran quantitat d'informació cultural i té un objectiu molt clar, i és que, tal com ens comenta el seu autor, la idea és no deixar perdre aquest llegat històric de la cultura catalana.
La gran raó de ser d'aquest llibre és la divulgació, que aquestes cançons es coneguin. I hem aprofitat també a cada cançó, són només 31 cançons, no és un gran corpus de cançons, a cada cançó hi hem vinculat altres variants que hem trobat a la mateixa comarca i altres variants que també es van trobar d'aquesta mateixa cançó als arxius de l'obra del cançoner.
Tot aquest treball ve acompanyat d'altres que s'han fet al llarg dels anys, a diferents indrets de Catalunya, com per exemple a la Garrotxa, i altres que es faran en un futur.
Sí que hi ha aquesta voluntat de donar a conèixer aquests materials, perquè és un patrimoni, l'obra del cançoner, estem parlant d'un treball d'envergadura que ja els agradaria moltes cultures estatals europees tenir aquest corpus, i a vegades dona la sensació que a nosaltres ens ha passat una mica desapercebut, i penso que hauria de ser Jo penso que això hauria de ser, i no és, no ha estat, i espero que ho sigui algun dia, una de les ninetes dels ulls del Departament de Cultura.
El llibre, d'Edicions Alba Segoda, i que ha comptat amb la implicació de l'Esbert Marboleny, ha estat presentat aquest juny a l'Era de Can Bialic, a Sant Esteve d'en Bas.
Amb el cançoner de la Vall d'en Bas tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 8 de juliol de 2026. Més actualitat, com sempre, a garrotxadigital.cat, a les xarxes socials de Radiolot i a partir de les 3 a l'antena del 98.1 FM i Radiolot.cat. Gràcies un dia més per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Radiolot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Radio Olot.